Al matí, arribem a tu. Amb Raquel García. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, try to leave it behind. One drink and you're out of my mind. And I don't wanna talk, so don't call me up. Al matí, cada dia de 11:45 fins a 2:45.
Segurament molts de vosaltres us heu plantejat algun cop a la vida fer un respir, una aturada, un parèntesis i deixar enrere els compromisos, les obligacions, l'estrès i els problemes del dia a dia. Marxar a un altre lloc, a un altre país, per trobar la vitalitat perduda.
A França tot era pour le plaisir. Cada dia el començava de la mateixa manera, amb la llum del sol d'hivern de la Provença entrant per les finestres de l'habitació, amb la Saint Victor al fons, una muntanya que de tant que la va pintar Cézanne sembla més una creació artística que un accident natural. Amb unes ganes de llevar-me que no recordava. Tot era nou, tot era lleuger i tot em feia feliç.
Estem escoltant un fragment del dia que vaig marxar, que hem ficcionat amb la veu del nostre company, en Pere Gallifa. Un llibre on s'explica la desaparició volguda del periodista i director del programa Islàndia de RAC1, l'Albert Om. Un llibre que ens convida també a no perdre l'alegria de viure ni la curiositat innata que ens acompanya des de petits, perquè mai és tard.
Aprendre francès als 48 anys va ser, per a mi, com pujar sol a les golfes de casa i tirar avall una porta que sempre havia vist tancada. Se'm va obrir un món, se'm va obrir el món. Un cop a dins no vaig donar l'abast, seguint la metàfora militar de la lingüista hongaresa Kato Lom, que diu que una llengua estrangera és com un castell que s'ha d'atacar per totes bandes i amb totes les armes, la ràdio, la tele, les converses, les classes, les conferències, la música, els diaris, els llibres, les pel·lícules o qualsevol altra cosa que et caigui a les mans.
I avui parlem d'aquest llibre, el dia que vaig marxar, perquè precisament es presenta atenció a la nostra ciutat, a la llar del llibre, a les 7 de la tarda. I nosaltres volem desgranar tots els detalls de com s'ha gestat amb el seu autor. Albert Om, bon dia i benvingut al matí.
Què tal? Bon dia, moltes gràcies per aquesta recreació del llibre.
Ens hem permès, aquesta petita llicència,
sí, sí.
Perquè els nostres oients es facin una idea. Escolta, tens ganes de tornar a Sabadell, on vas passar molt de temps?
Mira, és el que anava a dir això, avui em fa molta il·lusió ser aquí, perquè sé que em retrobaré amb gent que conec, amb gent que m'estimo. Jo vaig viure aquí durant a mitjans dels anys 90, vaig viure i treballar a Sabadell durant 2 anys, el 9-9 de Sabadell, llavors, i tinc uns records magnífics d'aquella època de treballar moltíssim, però de passar-nos-ho molt bé, d'un equip molt jove, de grans amics que encara conservo des de llavors. I per tant, mira, el llibre va sortir ahir, ahir el vam presentar a Barcelona, a la sala dels miralls del Liceu, i el següent lloc on anem avui és a Sabadell.
I nosaltres per això teníem moltíssimes ganes de conversar amb tu i explicar aquesta proposta literària. Explica'ns d'on sorgeix primer de tot la necessitat de compartir aquesta experiència vital.
Mira, compartir... Jo fa molt temps que tenia ganes d'escriure. Aquest és un llibre especial per mi, perquè jo fa 20 anys que no faig un llibre. El 97 vaig publicar El nom del porc, Els veïns de dalt vaig fer l'any 2000, i després, durant aquest temps, mira, la vida et porta per altres llocs, i segurament un llibre com aquest no l'hauria pogut escriure en 30 anys, has de tenir-ne 50, no? que és quan tens ganes de compartir una història. Així és que jo crec que molta gent ho deia al principi, no? Hi ha dos factors en el llibre que crec que són bastant universals i que la gent li pot haver passat. Un és aquest desig d'esborrar-te durant un temps de la vida de cada dia, no? Hi ha un monologuista que és boníssim, que a mi m'agrada molt, que es diu Godoy, que és un uruguaià, un veterano dels escenaris, que té un... Me'n recordo en un espectacle un dia veure-li una frase que em va agradar molt. Diu, hòstia, la vida és fantàstica, la vida és collonuda. Diu, llàstima que sigui cada dia, no? Diu, si pogués ser tres o quatre caps de setmana al mes, diu, seria fantàstic, no? Bueno, una mica a partir de la conya aquesta, però sobretot la necessitat aquesta de dir, hosti, fer una pausa, un parèntesi i anar a agafar aire en un altre lloc, no? Per tant, aquest és un desig, jo crec, que altra gent pot compartir, i després, que això em passa en un moment a la ratlla dels 50 anys, diguem, no?, que comences a veure, comences a tenir aquella por que perdràs els pares, no?, que els pares han començat una decadència, tot just que la comencen, però que veus que això s'acabarà més tard o més d'hora, i dius, mira, ara és el moment de marxar. Això va ser el 2015, quan jo vaig marxar a França, i ara, 6 anys després, ara que els pares ja s'han mort, que es van morir el 2018 i el 2019, m'ha semblat un bon moment per recrear aquells mesos de pausa en un altre país i en una altra llengua, i sobretot també per fer un homenatge als pares.
I explica'ns això, perquè vas anar a França a trobar aquesta llibertat i a fer aquest homenatge als pares.
Mira, França és curiós perquè, a veure, hi ha un motiu pràctic, això no ens enganyem, que és que com que ja havia començat aquesta decadència, jo volia estar en un lloc on em pogués moure amb cotxe i ser relativament a prop de Taradell, que és on vivien els meus pares, no? Per tant, jo trio Aix-en-Provence, que és una ciutat de la Provença que està a 5 hores de cotxe de Taradell, per si passa qualsevol cosa que pugui tornar. Això d'una banda. I de l'altra, el francès, perquè, clar, jo vaig ser de les primeres generacions que vaig poder triar si volia estudiar francès o anglès, i vaig triar anglès. I en aquell moment vaig triar anglès perquè em semblava que era el que enrotllava més i el que era modern, i que el francès el veia com una cosa del passat, no? que ara ja estàvem en una altra història i que ara el que tocava era l'anglès. I després, clar, arriba això als 48 anys i dic, hòstia, jo és que no sé res de francès, és que... I mira, el francès és el que llegiu també aquell fragment abans, no?
Sí,
clar. De cop i volta aprens una llengua i se t'obre un món, perquè, clar, tota la música, pel·lícules, llibres, diaris, en fi, per mi ha sigut fantàstic això, i m'ha permès connectar també, perquè per mi, vaig fer una escapada a França ara fa 5 anys, però és que els meus pares feien escapades als anys 70 també a França, buscant la llibertat que aquí no hi havia, no? I a París la nuit, i anant a cabarets i tot això, i llavors connecta aquesta meva descoberta, aquesta meva escapada a França, amb la que feien les generacions de catalans que ens va precedir a nosaltres, entre ells els meus pares.
De fet, ho expliques, no?, que era l'idioma d'aquest món lliure, no?, en aquella època.
Sí, perquè quan parles amb gent, si un dia, per exemple, el Joan Manuel Serrat em va dir una frase que és que nosaltres, diu, has de pensar una cosa, Albert, que als anys 60 o 70 nosaltres no volíem ser ni catalans ni espanyols, el que volíem ser és francesos, no? Perquè, clar, imagina't el món aquí, no? Qui et havia tocat néixer i viure en una dictadura, i a 150 quilòmetres tenies un país que era la llibertat i que ho era tot, no? I que podies anar allà a veure pel·lícules, llibres, pensament, política, teatre, no sé, moltíssimes coses es van inspirar. Aquest va ser un país durant molts anys molt francòfil, no? I aquesta llibertat, jo crec que ells, aquestes generacions, la van veure molt en França, no? I que el meu cas és diferent, diguem, no? Però sí que penses, hosti, ho tenim aquí al costat i segurament no ho necessitem com ho necessitaven ells durant la dictadura, però és un gran lloc.
Hem de dir que, clar, no és la primera vegada que vas marxar, també vas marxar prop 25 anys a Londres, no? Quines diferències, tant pel que fa als motius, no?, com a les sensacions que vas tenir, no?, entre França i també, doncs, a Anglaterra?
Sí, són dues experiències que les connecto molt i que no és volgut, però fixa't, una és amb 25 anys i l'altra és pràcticament amb 50, no? Que són...
Sí.
No em preguntis on anirem 75, perquè...
A Islàndia, esperem.
Exacte, sí, sí. Això no ho sé. Però sí que, clar, amb els 25, què em va passar a mi? Diguem, jo vaig començar a treballar, vaig començar a estudiar la carrera a Bellaterra, en aquell moment, que era l'únic lloc on podies fer-ho, i anava i tornava des de Taradell, jo treballava a Vic, al 9-9, al diari, en aquell moment, i el que m'agradava era treballar, i vaig començar a treballar molt jove, i els caps de setmana, i cada dia, i combinar, no sé què, fins que va arribar un moment que em va semblar que, hosti, que ja tenia la vida més o menys muntada, tenies parella, tenies feina, tenies de tot, i vaig dir, hosti, potser ara em toca fer una cosa que hauria hagut de fer amb 18 anys, però la vull fer ara. I vaig agafar un any d'excedència i me'n vaig anar a Londres, no? Allò que dèiem, parlar anglès, no? Perquè dius, hòstia, és el lloc per on et toca ara sortir, no? I, clar, quan faig això a França, que és el motiu del llibre del dia que vaig marxar, a la ratlla dels 50 anys, diguem que hi ha un factor aquest que et deia dels pares i de l'edat que ho fa diferent, però en el fons és una mica aquest sentiment universal de hosti, fer una pausa, fer un parèntesi i sempre amb l'excusa, depèn, a mi m'agraden molt les llengües, m'agraden molt les paraules i sembla que en un altre país i parlant una altra llengua, durant un temps tens com una altra ànima, no? Com una altra identitat, com si poguessis ser una altra persona també amb una altra llengua.
Clar, suposo que és això, no? Perquè a banda de descobrir una altra llengua, un altre territori, també és descobrir-te tu mateix, no? Després d'un temps, com explicaves, no? Que és una professió amb molta vocació, però que també exigeix molt i a vegades passa factura.
Sí, jo a vegades penso, clar, jo vaig fer això el 2015, després de 5 temporades del Convidat a TV3, que el Convidat, recordareu, eren viatges molt intensos a la vida dels altres, diguem, no? I llavors dic, hosti, ara quan ho veig i quan ho he tingut escrit en el llibre i tot això, penso que en el fons el que és aquest llibre és un viatge a la meva vida, també, no? A la meva vida, als meus orígens, perquè el llibre és un llibre de descobriment, de felicitat d'aquests mesos a França, però a partir d'aquí també faig molts viatges cap a la vida dels meus pares, cap a la meva vida anterior, episodis... Jo no sé, jo sóc una persona molt reservada, que no m'agrada explicar gaire les coses meves, i aquí m'han passat una mica les manies, saps? Jo crec que també és una qüestió d'edat i una qüestió també de dius, home, si com a periodista has fet parlar tant a altra gent, no? També potser et toca parlar una mica de tu, no?
Doncs sí, no? I suposo que també a partir dels 50 doncs, potser perds, no?, aquesta timidesa i tens més ganes de compartir l'experiència vital.
Sí.
Explica'ns ara també com es presenta, no?, també doncs, en aquesta època convulsa, doncs, aquesta presentació avui a la llar del llibre, però clar, aquesta pandèmia condiciona molt. D'aquí uns dies celebrarem Sant Jordi una altra vegada amb una festivitat molt atípica.
Sí. Sí, sí, clar, tot és una mica atípic ara, no? Però, no sé, diverses coses sobre això. Una, jo crec que en el llibre i a la lectura no li ha anat malament el confinament, saps? Tinc la sensació que la gent ha llegit. O sigui, una cosa és per festes tan potents com Sant Jordi, amb aquelles aglomeracions de gent, i l'altra és que crec que al replegar-nos una mica més amb nosaltres mateixos hem trobat una mica més el temps aquest per la lectura. Dues, aquest llibre, de la mateixa manera que per mi aquells mesos a França van ser un parèntesi, una pausa, felicitat, crec, aspiro a que la lectura també ho sigui, diguem, no? Que en aquests dies i en aquests mesos tan complicats que tenim ara aquí, si agafis aquest llibre i se t'emporta a un altre lloc que no té res a veure amb tot el que està passant ara, no? I el que és l'acte en si, clar, evidentment, qui vulgui venir aquest vespre, doncs s'ha d'inscriure a la llar del llibre, és a les 7 de la tarda, i farem la presentació amb mascareta i ens podrem veure, podrem signar llibres, però sí que t'has d'inscriure abans i l'aforament és limitat, vull dir que això ja ho sabem. Però mira, també, mira, ahir ho vam presentar a la sala dels miralls del Liceu.
Sí.
I era el primer acte que el Liceu feia que no tingués a veure amb la música, diguem, no? Era el primer acte que obrien una de les seves sales per en aquest cas, la presentació del dia que vaig marxar. I clar, sí que penses, home, vaig trobar a faltar molta gent, molts amics, que segurament els hauria agradat ser-hi i no van poder ser-hi. Però érem 50 i hosti, la sensació de que estàs vivint una cosa especial, no? O sigui, una cosa va per l'altra. No hi pot haver tanta gent, però la gent que hi ha, jo crec que ho agraeix molt, no? Tinc la sensació que tothom que ara va en un acte cultural, sigui la presentació d'un llibre, sigui una obra de teatre, un concert, no podem ser tanta gent, però els que hi som... ho disfrutem més.
Totalment, jo crec que ara tothom és més receptiu, no?, a qualsevol proposta, i al final, doncs mira, ens ha tocat viure aquesta situació, ens hem d'adaptar i veure la part positiva, com ara explicaves. Per acabar, et volia demanar, evidentment, per aquest mitjà que ens enamora, la ràdio.
Sí, és fantàstica, no? Vull dir, té una cosa... Jo ara porto 5 temporades a Islàndia, a RAC1, a les tardes, i la veritat és que jo, és curiós, no hi ha cap projecte professional, sempre he fet projectes molt llargs, però els projectes audiovisuals, diguem, el màxim que he durat són 5 temporades del Convidat, 5 temporades del Club a les tardes de TV3, 4 a l'Hora del Pati els 4 primers anys al matí de RAC1, i ara estic arribant a la cinquena, que en teoria és com aquell curs. No, o sigui, vaja... La meva intenció és continuar, m'ho estic passant molt bé, disfruto molt amb el programa i la ràdio té aquesta cosa que jo crec que és tan única, no? Que sembla que et parli només a tu. Jo crec que ara la gent que ens està escoltant, un a un, sembla que tot això li estiguem dient només a ell, no?
És que només va per ells.
Exacte, sí. Té una cosa que és especial, no? Que comparat amb altres mitjans, que també estan, no? Si la tele és molt potent i té, hosti, quan una cosa llueix a la tele, llueix moltíssim, no? Però no té aquest punt d'intimitat, aquest punt de connexió que ho portes a l'orella, no? És
aquesta,
fantàstica.
Aquesta proximitat, no? Com deies, sí, aquesta companyia. Nosaltres us seguirem escoltant a les tardes amb la Xinxó. Una abraçada, Albert.
Exacte. Gràcies, Raquel.
D'amour, des mots comme je t'adore, I love you more.